Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Amb el Barça, que visita avui la Reial Societat per tancar la jornada 33 a primera. Partit important a nivell de classificació. Ha fallat el Betis, ha fallat l'Atlètic de Madrid. Per tant, el Barça té una bona oportunitat per consolidar-se en la segona plaça si aconsegueix guanyar, clar. Si no, se li pot complicar el tema i afegir a la Reial Societat també a la lluita per la Champions. I partit important també a nivell futbolístic, per veure si l'equip recupera el bon to després de l'eliminació davant de l'Eintracht i de la derrota de dilluns passat davant del Cádiz en Lliga. Xavi ha demanat als seus jugadors més fe, més il·lusió, més determinació, i avui haurem de veure si l'equip respon. Tornen Piqué i Araujo, segur que l'equip ho agraeix en defensa. A la Reial Societat és baixa David Silva. La cita a 2:15 a Anoeta, de seguida en parlem. Juga el Barça i juga també avui a l'Espanyol. Rep a partir de les 7 de la tarda el Rayo Vallecano amb la única baixa d'Òscar Gil lesionat. També a les 7 de la tarda tenim Llevant Sevilla, a les 8 del vespre Cádiz Athletic Club. El Tiempo de Juego arrenca a la COPE a les 7 de la tarda. Ahir el Real Madrid li va guanyar 1-3 a Osasuna. A l'estadi del Sàdar s'apropa encara més el títol de Lliga al Real Madrid. L'Atlètic de Madrid no va poder passar de l'empat a 0 davant del Granada de Caranca al Metropolitano. És un magnífic marcador aquest pel Barça, mentre que el Getafe es va imposar per 0-2 al camp del Celta i agafa aire l'equip de Quique Sánchez Flores. Tot això a primera divisió. A segona, ja avui ha parlat Mitchell en la prèvia del Cartagena-Girona de dissabte a la tarda. Seran baixa amb lesions musculars Valeri, en té per 3 setmanes, i Jairo, que estarà 2 setmanes KO. I estarem també en la prèvia del Barça-Wolfsburg, semifinal anada de la Champions femenina de demà a la tarda a l'estadi del Camp Nou. Han rebut l'alta mèdica Clàudia Pina, Oshoala, Mariona Caldentey i Patri Guijarro. La que s'ha tornat a lesionar és Lique Martens, estarà 4 setmanes més de baixa. Igual que el dia del Real Madrid, el Camp Nou estarà pràcticament ple per aquest partit. En bàsquet avui, el Barça disputa el segon partit dels quarts de final de l'Eurolliga al Palau en busca del 2-0 que els apropi a la Final Four, el partit contra el Bayern de Múnich. Notícia important al món del motor: Carlos Sainz renova amb Ferrari 2 temporades més. En waterpolo ja tenim l'Atlètic Barceloneta a la final a 8 de la Champions, després d'empatar ahir a 12 amb el Brescia. I passem pel Godó, que tenim la jornada aturada per la pluja. Juan Arias, instal·lacions del Tenis Barcelona, bona tarda.
Bona tarda, Bajori. No hay partidos en juego ni lo sabido por la mañana como consecuencia de la lluvia, pero se espera que se puedan reemprender sobre las 5 de la tarde. Ayer, de hecho, ya se suspendieron el Tsitsipas y Vasca y el Coria Dimitrov, que se tenían que haber retomado esta mañana. Si el pronóstico lo permite, empezarán los partidos previstos de la mañana y los de la tarde, donde destacan el Alcaraz Munar y el Carreño Sonego.
A veure si el temps millora i es pot jugar a les instal·lacions del Tenis Barcelona. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, la pregunta és: si guanya el Barça avui a Anoeta, creieu que sí? Atenció, només el 36%, creieu que no, el 64%. Com han canviat en pocs dies les sensacions. En clau espanyol, us demanem la travessa de l'Espanyol Rayo d'aquesta tarda. Creieu que guanya l'Espanyol el 72%, que l'equip o que el partit acabarà en empat el 25%, i que guanya el Rayo només el 3%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori. Passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa. La pilota ja roda Esports COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Se apaga el semáforo. Se enciende la emoción. No te pierdas el Gran Premio de Emilia-Romaña. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras. Cuando quieras.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
a Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem amb la prèvia del partit de Lliga d'aquesta nit a Noeta. La cita a 2:15, Reial Societat-Barça. Com us deia, la Reial Societat mirant-se d'apropar a la zona Champions i el Barça mirant de consolidar-se entre els quatre primers. Estem a Sant Sebastià amb l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, Joan.
Ja tenim també l'equip allà, que ha viatjat aquest matí per disputar un partit important, perquè venim d'on venim i perquè la cosa, si el Barça torna a fallar avui, es pot complicar.
Sí, i avui tots els focus, com et pots imaginar, seran posats en Gerard Piqué, Aquí tocarà parlar al camp, després de tota la polèmica dels àudios. Ahir Xavi ho deia clar, l'equip ha trobat a faltar, el necessiten. Sense Piqué, el Barça dit adéu a la Lliga i a l'Europa League en les últimes dues derrotes consecutives contra Eintracht i Cádiz. Ahir rebia l'alta mèdica, superada les molèsties del doctor, i serà titular, per tant, podrà rearmar la defensa. També tornarà Ujo, que va complir sanció a l'anterior jornada, i en principi s'espera a Alves, al lateral dret, que ha recuperat unes molèsties al turmell. Xavi ho deia, és un duel de 6 punts, no poden tornar a fallar, i a més han d'aprofitar les ensopegades d'Atlético i Betis per recuperar la segona plaça, que va ser la paraula més repetida ahir en la compareixença del tècnic, aquesta segona posició, reconeixent que és la dura i decepcionant realitat del Barça.
Doncs amb una defensa pràcticament nova respecte a l'equip que va perdre a l'estadi del Camp Nou davant del Cádiz, la resta de l'alineació, quina creus que pot ser? Quina seria la teva loto, Xavi, per avui, Helena?
Deixa'm recordar-te que s'han quedat a Barcelona Pedri, lesionat, a més en Sofà i a punt de reaparèixer Sergi Roberto i Umtiti, i el meu possible 11 serà format per Pere Segre en porteria, Alves, Araujo, Piqué i Alba en defensa, Busquets, De Jong i Gavi, i a dalt tornaria Aubameyang a la davantera, que va ser suplent contra el Cádiz, i mantindria Dembélé per la dreta i a Ferran Torres per l'esquerra.
Perfecte, és el possible 11 del Barça de cara al partit d'aquesta nit a Noeta davant la Reial Societat. I rematem l'actualitat blaugrana amb un apunt del futur de Sergi Roberto, que podem explicar de la trobada del contacte d'ahir Sergi Roberto Club pel tema de la renovació del futbolista del Barça. Helena, com està la situació?
Podem explicar que des del Barça em diuen que esperen ara una resposta del jugador, de Sergi Roberto, aquesta última oferta de renovació que li van presentar ahir al seu representant en aquesta reunió que van mantenir Mateu Alemany i els agents del capità a la Ciutat Esportiva. El que li planteja el Barça és una proposta d'un any amb unes condicions econòmiques que són a la baixa. És veritat que li han millorat una mica, però continuen sent molt a la baixa, adequada aquesta proposta a la nova realitat del Barça. Per tant, si Sergi Roberto es vol quedar, haurà de fer un esforç econòmic perquè el club es planta amb aquesta oferta. No es volen moure d'aquí. No, negociacions que s'han obert 5 mesos després de que tot quedés en stand-by, de que Mateu Alemany refredés a les negociacions amb els agents de Sergi Roberto, i ara estan a l'espera d'una nova reunió amb el jugador que ha de valorar aquesta proposta i també les que li arribin d'altres clubs.
Perfecte. Condis, gràcies per la informació. T'escoltem aquesta nit. Que vagi molt bé.
Molt bé. Bona tarda.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. No promises, I can't do golden rings, but I'll give you
everything. Ja sabem com està el Barça, ara volem saber com està el rival, la Reial Societat. Seguim, per tant, des de Donosti, ara amb el Mauri Diáquez. Hola, Mauri.
Arratsaldeon, Joan, què tal?
Arratsaldeon, ¿cómo vamos? ¿Todo bien?
Bien, bien. Además, hay bastante ambientillo en San Sebastián, en Donosti. Eso sí, un día, Joan, absolutamente de perros. Frío, frío, lluvia, no anuncia mejoría para anoche, por tanto va a ser el clásico partido. Te iba a decir clásica noche copera, pero no, es clásica noche liguera. Y además ya sabes que si la Real Sociedad vence, se colocará quinta, se meterá de lleno en la pelea por la Champions al ponerse a 2 del Barça. Pero bueno, yo suelo decir que lo de la tía Isi, mejor lo dejamos para otra ocasión, porque si siempre empezamos con el Isi, las cosas salen mal. Pero mi obligación como informador es recordar este aspecto. Si la Real gana, se pone quinta y se coloca tocaría a dos de Champions, que en este caso sería el Barça.
Sí, señor. Oye, dame novedades deportivas. ¿Cómo está el equipo a nivel deportivo, Mauri?
Pues está tristón, Joan, porque está sin gol. No me digas por qué, pero no es normal que la Real Sociedad lleve, en lo que llevamos de campeonato, a gol por partido. O sea, con el arsenal que tiene la Real Sociedad arriba, con Januzaj, con Isa, con Sorlo, con Silva, con Merino, con Rafinha. O sea, la Real Sociedad es un expediente X, Joan, que meta tan pocos goles. Pero claro, es el tema de la famosa manta corta, ¿no? Por otro lado, encaja muy pocos. Fíjate que la Real Sociedad ha ganado en casa 8 partidos, 1-0. O sea, este equipo, si alguien le dice a principio de temporada, la Real va a ser un equipo que va a ser muy bueno en defensa, pues evidentemente le hubieras tratado casi como de que estaba loco el que te lo decía, ¿no? Pues es así, la paradoja del fútbol es que la sociedad lleva, si no me equivoco ahora mismo, 32 goles a favor y 32 en contra. Es que es increíble la estadística. Por eso te digo que el equipo se ha reforzado defensivamente, lo hace muy bien. Eso sí, ahora mismo, Joan, estamos un poco conmocionados porque tenemos la baja de Silva.
Claro, claro.
La de que, sí, que según el árbitro le mandó a la mierda en el partido contra el Betis, le han caído 2 partidos y, por tanto, pues vamos a ver cómo se repone la sociedad a la baja del mago de Arguineguín. Porque te digo una cosa, en este momento puntual de la temporada estaba que se salía Silva.
Sí, señor. Dame un posible once, a ver qué tal suena.
Pues mira, Remiro en la portería, con Zaldúa, que reaparecería tras sanción, Zubimendi, con Zaldúa, Zubeldia, sí. Tengo tanto Zub, te repito, Zaldúa, Zubeldia, Lenormand, Diego Rico. Ahora sí, Zubimendi, Merino, Rafinha, Januzaj, Sorlot e Isa. Pero tengo una duda, Joan, si Imanol va a reforzar el centro del campo, porque no me extrañaría nada que metiera un Iyarra. Iyarra lleva mucho tiempo sin jugar y yo creo que es el partido ideal para él. Y quizá sacrificaría a uno de los puntas, a Sorlot o a Alexander Isa. También no tengo claro si Januzaj va a reaparecer. O sea, ya últimamente, Joan, no acertamos nunca la alineación de Imanol. Pero a mí me da que para este partido va a reforzar un poco más el centro del campo y tengo dudas de que juegue con dos delanteros arriba, ¿eh?
Bueno, oye, de ambiente, ¿qué tal estaremos? Que creo que no han gustado demasiado ese último audio que ha aparecido de Piqué, ¿no? Donde se queja del tema del arbitraje, de un arbitraje que el Barça sufrió en Anoeta, precisamente, ¿no?
Sí, correcto, dices bien. Se trata de un arbitraje del 2019, cuando hay unas capturas de WhatsApp que hoy publica el Confidencial en medio de todo este caso truculento de Piqué con Rubiales. En concreto, Piqué, en estas capturas de WhatsApp, se queja a Rubiales del trato arbitral de un partido que no se le señala un penalti, en fin, se queja de los árbitros con el presidente de la Federación y además con un compadre de nuevo lamentable. Entonces yo creo que va a ser Piqué, desde luego, si juega titular, yo te digo que cada vez que coja el balón va a haber bronca.
Bueno,
Piqué hoy va a tener recibimiento caliente, seguro, seguro.
Bueno, pues nada, Mauri, vamos a ver cómo va el asunto. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Igualmente, arratsaldeon.
Hasta luego. Recordo que l'àrbitre de camp serà del Cerro Grande i que el VAR estarà Martínez Munuera. Nosaltres ara farem una pausa a Sports Cope i d'aquí un minutet saludem Roberto López Ufarte. Que bo era. De seguida estem amb ell.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos. Citroën. Financiando con Paysia Financial Services, condiciones en citroen.es.
Mi casa. Qué bien irnos de fin de semana. Pero dejar a las fieras solas, por muy veinteañeros que sean, Mario y esa manía de dormir con la ventana entreabierta. Ana y sus horarios, que siempre sale pitando y lo deja todo abierto. De hacer la cama ni hablamos, claro. Y a saber si le dan de comer al pobre Toby cuando nosotros no estamos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dile a los demás que voy viniendo. Ya no está de más si vas mintiendo. Porque cuando quieres cargas todo contra mí.
Doncs això, que tenim el Roberto López Ufarte, mita de la Real Societat, mita del futbol espanyol i comentarista COPE. Roberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, que tenemos un Real Sociedad-Barça que siempre es un partido atractivo en lo futbolístico y esta vez interesante también a nivel clasificatorio, que los dos equipos están jugando mucho todavía, ¿eh?
Pues efectivamente, yo creo que tanto la Real como el Barça se juegan mucho. Es cierto que la Real ahora puede aspirar quizá a intentar meterse entre los cuatro primeros, aunque yo creo que lo más importante para Real es asegurar Europa. Por lo tanto, yo creo que va a ser un partido fantástico, con muchas estrellas en el campo, menos dos, que para mí son los mejores, tanto Pedri como Silva,
sí,
no están en el campo y eso, no voy a decir que desluce un poquito el atractivo del partido, pero lo cierto es que son dos jugadores espléndidos que hacen cosas diferentes.
Sí, ahí ponemos una X, ¿eh? Porque son dos jugadores de mucho peso en los dos equipos que los dos acusan la ausencia, ¿eh?
Exacto, yo creo que, bueno, la Real, lógicamente con Silva, que ya ha demostrado durante muchos años ser uno de los buenos, de los mejores jugadores que hay en Europa. Pedri, es cierto que ha demostrado también que es un grandísimo jugador y a mí me encanta. Todavía tiene que seguir demostrándola durante mucho tiempo para decir exactamente, para decir claramente que es un grandísimo jugador, pero es verdad que hace cosas diferentes en el campo y para mí es una pena no poderles ver hoy.
¿Te sorprende que Pedri, ya que estamos hablando de él con lo joven que es, ya el peso que tiene en el equipo? Porque tú miras los últimos partidos y, por ejemplo, el partido de Europa League en Turquía o el partido contra el Sevilla del Camp Nou de Liga, son partidos que prácticamente lo salva él. Está teniendo un peso, una importancia ya muy grande en el equipo, ¿eh?
Bueno, lo que sorprende primero es que juegue en todo un Barça, que lógicamente no todos los jugadores pueden llegar a jugar en equipos grandes. Lo cierto es que Pedri, una vez llegado, ha ido a más. Es verdad que también ha tenido lesiones que le han parado un poquito esa progresión. Y lo cierto es que a mí no me sorprende, porque cuando un jugador es bueno, yo debuté con 17 años, al fin y al cabo, y desde los 17 años he tenido que soportar esa presión que al fin y al cabo la llevan los grandes jugadores.
Sí, señor. Oye, ¿cómo está la Real ahora, Roberto? Que empezó como un tiro esta temporada, pero tenemos desde fuera un poco la sensación de que la cosa se ha ido diluyendo un poquito. ¿Cómo llega el partido de hoy?
Bueno, depende cómo se mire. Lo cierto es que la Real siempre juega para intentar entrar en Europa. Esto de jugar la Champions se pone normalmente más difícil y es más complicado. Es cierto que la Real empezó muy bien, como bien dices, ganando con buen fútbol además y marcando goles. Luego de repente pues hemos empeorado en ataque y hemos mejorado mucho en defensa. En defensa es verdad que no, la Real se ha hecho muy fuerte, más fuerte que antaño. En ataque tenemos problemas de gol, pues porque de alguna manera no se materializan las jugadas de gol. Isaac, que es un grandísimo jugador también, pues no está teniendo muchas ocasiones y las que tiene pues tampoco las mete. Por lo tanto, que yo creo que hemos mejorado en defensa, pero hemos empeorado en ataque y por eso es un poco nuestra asignatura ahora pendiente.
Claro, es que ahí también tenéis la baja importantísima del pobre Oyarzábal, lesión gravísima que también la acusa mucho el equipo, Roberto.
Lógico, cuando un jugador que además marca también la diferencia no está, pues también se nota, pero también hay que decir que la Real dispone de otros jugadores como seguramente hoy Januzaja aparezca en el 11, aunque últimamente no lo está haciendo, pero bueno, también es un jugador que desborda con suma facilidad por banda y por lo tanto puede ser una alternativa un poco a jugarle a este Barça que está inmerso también en boca de todos con los problemas de Piqué y compañía, pero bueno,
sí.
Son cosas que pasan en el fútbol y por desgracia pasan más en el Barça que en otros equipos, no sé.
Bueno, aquí es la casa de los líos, Roberto, eso es tremendo.
Eso es lo que te iba a decir, que de alguna manera el Barça siempre está inmerso en problemas. Siempre hay algo, o sea, o Dembélé que no acaba de renovar y es otro de los grandísimos jugadores que siempre apetece ver,
sí,
y que de repente pues parece que no va a poder o no va a renovar.
Bueno, ya veremos, ya veremos. Sí, en principio no, pero ya veremos. El tema de las entradas, aquí siempre tenemos líos, ¿eh? Algunos nos los montamos nosotros mismos y otros vienen desde fuera, pero bueno, siempre hay líos.
Ojalá renueve, porque Dembélé puede ser también un llamado a ser uno de los balones de oro que ahora se estira mucho con estas cosas.
Sí.
Porque tiene muchas cosas muy buenas Dembélé. Desborda, se entra bien y entiende el fútbol, yo creo también. Pero bueno, yo como más de tipo jugadores como Iniesta, Pedri, Silva, pues realmente prefiero a estos jugadores que he nombrado que no a Dembélé, que Dembélé me parece un grandísimo.
Pero tú si pudieras a Dembélé, ¿intentarías renovarlo, que se quedara en el Barça? Sí,
sí, pero bueno, todo depende un poco de las pretensiones, porque si un jugador no quiere renovar, no hay nada que hacer. Lo que está claro es que tampoco puedes darle el oro y el moro, como se suele decir en estos casos. Lo cierto es que Dembélé sí habría que intentar hacer, y yo creo que lo están intentando. Yo conozco a Laporta y lo está intentando, lo que pasa es que a lo mejor no puede llegar a esas cantidades que él exige y que seguramente ya habrá a lo mejor hecho otras, no sé, habrá que otras conjeturas, digamos, en el exterior y posiblemente a lo mejor no esté ya el año que viene con el Barça, pero bueno, ya veremos, como dices tú.
Oye, de lo de Piqué, ¿tienes opinión? ¿Te parece que hay un conflicto de intereses ahí, que no está bien que un futbolista esté metido en el negocio de la Supercopa y que a la vez participe en esa competición, o no le ves problema?
Bueno, yo en ese tema casi preferiría no opinar, pero no. Independientemente de eso, a mí me da la sensación que bueno, Piqué está con su sociedad en todo su derecho de hacer lo que ha hecho, o sea, que de alguna manera su sociedad, el Cosmos o como se llame,
Cosmos, sí,
pues ha sido la que ha intervenido, o sea, que él pues sí habrá hecho alguna gestión, pero realmente no sé, yo no le veo, es por ahí el problema es bueno que hay un conflicto, digamos, entre la federación y otros estamentos. Hay un conflicto entre que todo lo que suene un poco raro pues se busquen culpables, y de alguna manera a mí no me parece que se ha hecho nada extraordinariamente mal.
Vale. Termino con una pregunta futbolística, que nos gusta más hablar de fútbol aquí, sobre el Barça, que después de la exhibición del Bernabéu parecía que iba para arriba, y después de ese partido llegó el parón por selecciones y después el equipo ha perdido de una forma incomprensible o difícil de entender el hilo.
Pues yo tengo mucha confianza en Xavi, me parece que puede ser un grandísimo entrenador. Yo creo que le ha cambiado un poquito la fase, digamos, la cara, digamos, al Barça. Estaba intentando renovar al equipo, mejorando con jugadores jóvenes que intervienen en la alineación. Yo creo que le auguro seguramente un buen futuro al Barça si logra salir de estos conflictos, digamos, económicos también, porque ya realmente al final no sabes hasta dónde puede llegar esos problemas, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que el Barça tiene un gran equipo, tiene muchos jugadores en ataque que desbordan con cierta facilidad. En el centro campo también no hace falta descubrir a Busquets, que es otro de los grandes. Y lógicamente, a mí me gusta mucho Nico también, pero bueno, es verdad que choca un poquito con Busquets, que al fin y al cabo es un poco el relevo, pero sí tiene jugadores de renombre, y quizá apuntalando un poquito la defensa, cuando ya se recuperen todos, pues a lo mejor este Barça puede dar muchas alegrías de futuro.
Perfecto. Roberto López Ufarte, siempre un placer charlar contigo. Gracias por atendernos y te escuchamos esta noche. Que disfrutes.
Muy bien, un abrazo a todos.
Hasta luego. Atenció, Ca Oliveros, agafa la seva cámara y dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Gerard Piqué, Geri, quan surti avui a escalfar aquesta nit a Noeta, però sobretot quan toqui les primeres pilotes o quan les continuï tocant. Però ell, com diu el Xavi, amb aquesta història agafa més benzina per lluitar. Temperatura baixa i pluja avui a Sant Sebastià, Geri mànigues llargues, com sempre, i avui tornarà a ser el líder de la defensa del Barça. Podria treure del mig del camp, per exemple, el Barça, per començar el partit, Aubameyang que Bussi mira Piqué i se la dona, li dona la pilota. Estarem pendents de la reacció del públic, com el diumenge al Camp Nou davant del Rayo, o el següent partit a Sevilla, bascos, culers i andalusos, reaccionant a la seva manera sobre el paper de Piqué. Geri, que precisament va trucar al Rubi i li va protestar una empenta aquí a Noeta, al costat de la porteria de la Reial, amb empat a dos al marcador, una mica abans del final del partit, quan estava a punt, com dic, d'acabar el partit, on al Barça li havien xiulat un penal en contra per una empenta de Bussi. Geri, donant salts al futbol, avui també serà protagonista, des de dilluns fora del camp i avui al terreny de joc. Ho viurem aquí, com sempre, com diu ell, al tiempo de juego de la cadena COPE.
Manolo Oliveros, Sports COPE.
Gràcies, Oli, per la imatge. Perquè Gil, què tal? Bona tarda.
Què hi ha, Majori? Bona tarda.
La història, com comentava l'Oli, com comentàvem abans amb el Roberto i amb el Mauri, la història, aquesta història per entrega, per capítols, del Geri del Rubi, continua.
Continua amb la penúltima entrega d'àudios per part del Confidencial, on es fa al·lusió a aquest partit que comentava ara l'Oliveros. 14 de desembre del 2019, la visita del Barça a Anoeta, que acaba 2-2 amb aquestes dues jugades puntuals. Un penal xiulat per Alberola Rojas en una jugada amb Busquets com a protagonista i un no xiulat a les acaballes del partit per una tibada a Piqué a l'últim minut del partit. Després d'aquest match, Rubiales contacta amb Piqué. Rubiales li pregunta, ¿cómo estáis? Y Piqué le diu, jodidos, hoy la han liado. ¿Qué pasa? No he visto lo del VAR. Piqué li explica el que ha passat, tendrían que haber avisado al árbitro, sobre todo si pitas el penalti de Busi, y Rubiales respon amb un missatge d'àudio. Sé que os han pitado uno dudoso en contra y sé que no han pitado un agarrón a ti, me han dicho. Pero tú sabes que estando yo por medio no hay ni ganas de perjudicar ni ganas de beneficiar a nadie. 4 dies després es juga un Barça-Madrid al Camp Nou, en el qual s'empata a 0 i el Madrid surt queixant-se de dues accions de penal sobre Varane. Alberola Rojas va trigar un any a xiular al Futbol Club Barcelona després d'aquell partit a Anoeta. En tot cas, i abans d'aquesta penúltima entrega, Luis Rubiales va passar nit pels micròfons del Partidazo. Cara a cara, amb Juanma Castaño, no té res del que penedir-se'n.
Quiero saber si a esta hora Luis Rubiales haría las cosas exactamente igual y con las mismas personas.
Bueno, las haría igual, es que las he explicado, es que para mí es un poco raro porque yo de verdad pienso que hemos actuado bien.
Vale, la pregunta es si Piqué mañana ofrece un negocio a la Federación Española de Fútbol con una competición relacionada con la Federación, ¿volvería a actuar igual?
Te respondo de manera clara, volveré a actuar de la misma manera, que es pasar a los órganos, a los filtros federativos que tenemos, que creo que son de máximo nivel, y si ellos ven que no hay ningún tipo de conflicto, pues adelante. Si ven que sí hay conflicto, pues entonces no podría ser.
Això era ahir a la nit. Avui alguna cosa ha canviat perquè Rubiales ha explicat que la propera assemblea de la federació proposarà, fins i tot amb caràcter retroactiu, que el seu sou sigui fixa i que no tingui variables en funció de l'èxit de l'empresa, en aquest cas la Real Federació Espanyola de Futbol.
Molt bé, així estarà mateix la història, que veurem quantes entregues, quants capítols més té. Abans del debat passarem un moment per Madrid, que està el Real Madrid més a prop de l'Alirón després de guanyar ahir per 1-3 al Camp d'Osasuna, i sobretot el Madrid pendent dels tocats de cara a la semifinal de Lliga de Campions d'aquest dimarts que ve contra el Manchester City. Arantxa Rodríguez, buenas tardes.
Hola, John. Pues aquí estamos pendientes de la evolución de los jugadores lesionados en el Real Madrid. Hoy es día de descanso, así que habrá que esperar hasta mañana para saber si el problema de David Alaba es más importante o si finalmente es lo que dijo Carlo Ancelotti, que simplemente tenía unas molestias y prefirieron no arriesgar y por eso no salió en la segunda parte. Además de David Alaba, en el Real Madrid hay que estar pendientes de otros futbolistas, como por ejemplo Casemiro, que tenía un problema en el muslo izquierdo y que hasta última hora no vamos a saber si podrá jugar esas semifinales en Manchester. Tampoco tenemos asegurada la presencia todavía y sigue siendo duda Mendy, que se recupera de un problema en el aductor, y quien parece que lo puede tener más fácil a priori para estar en ese partido es Marcelo. Otra cosa ya es si finalmente le va a alinear a Ancelotti. Todo esto pendientes también de lo que haga el Fútbol Club Barcelona en el día de hoy y el próximo domingo, porque ya sabes que si a el Barcelona se le escapa alguna de las victorias, o las dos victorias, mejor dicho, en estos partidos, pues el Real Madrid podría celebrar el campeonato el próximo domingo, y además lo harían en su casa sin jugar, con lo que, bueno, yo creo que en el vestuario se preferiría que no fuera esta semana y que fuera la siguiente, y poder hacerlo, la celebración, digo, en compañía de su afición.
Normal. Gracias, Arantxa. 3:33, de seguida obrim debat.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
¡Para ya! No pidas más préstamos. Cancela tus deudas por lo legal. Soy Fina Salazar, socia de abogados para tus deudas.es. Cancela tus deudas con la ley de la segunda oportunidad. Entra en abogadosparatusdeudas.es y cancela.
Abogadosparatusdeudas.es.
Gairebé havíem aparcat el tema, o el nom de la tertúlia del Pedregar, jo crec que encara amb el que ha passat els darrers dies es pot mantenir. Dani Senabre, bona tarda.
Bona tarda, tens tota la raó.
No?
Sí, sí, lamentablement el poder del Pedregar ha pogut més que el 0-4 al Bernabéu.
Sí, sí. Júnior Minguella, bona tarda.
Bona tarda, amics.
Quantes coses han passat des de dijous passat, eh? Bo!
Mare de Déu.
Bo.
Bo.
Massa. Les entrades, l'eliminació de l'Europa League, el pollastre de Piqué, la derrota contra sí, el Cádiz, sí. No vegis.
Sí, la barreja... Jo
vaig córrer amb la meva dona a veure d'avui de què parlaríem, perquè han passat tantes coses que...
Ja.
Home, en dia de partit doncs, haurem de parlar de la Lliga, però és que les coses que han passat, com diu el Júnior, sobretot la barreja de les entrades del dia de l'Eintracht més el que ha passat amb Piqué contribueix a enrarir l'ambient. Vull dir, sembla, i és mentida i no és així, però sembla que estiguem una altra vegada en les pitjors èpoques del club on hi havia processos judicials i hi havia merder cada dia, doncs sembla que estiguem en el mateix punt.
Sí, perquè només fa una setmana, quan parlàvem aquí, Júnior, la setmana passada, el panorama era molt diferent. Estan parlant de que si el Barça encara podia lluitar a la Lliga, de que si ja tenien peu i mig a la semifinal, semblava de l'Europa League...
Joan, si em perdones, cada setmana haig de fer de doctor i calmar-vos a tots, perquè o sigui, anem setmana pujada, sí, sí. Després
aquest club és així.
Un altre cop pujar... Mirem les coses amb un prisma més ampli i no paquem de futbolitis. I jo sempre dic que el futbol, per lo bo i per lo dolent, té molt poca memòria. I això també fa que cada setmana sigui un estat d'ànim diferent i això pot provocar cansanci i bogeria. De fet, els entrenadors perden els cabells quan
ja se solten canes i tal.
Algú té a veure.
El que és evident, Dani, és que a l'equip alguna cosa li ha passat, perquè el Bernabéu fa una exhibició, arriba a l'aturada per partit de seleccions, i a partir d'aleshores no sé per què l'equip ha perdut el fil.
Xavi diu que és que no li posen ganes fer competitivitat, intensitat i tal. Això és el que diuen roda de premsa. Jo, sincerament, crec que passen coses futbolístiques. O sigui, el Barça no pressiona com pressionava abans, el Barça no es col·loca al camp com es col·locava abans, i jo tinc la percepció que no va la circulació de pilota no va a la velocitat que anava abans. Això suma-li alguna de les coses que diu Xavi, que si les diu ell, òbviament, sabrà molt més que jo, però per mi no són coses només anímiques o no, és que no em motiva l'intra, és que em fa mandra jugar contra el Llevant. No, jo crec que passen coses de futbol també, i aquestes coses s'han de recuperar, perquè és que en aquest club tanques els ulls i quan es tornes a obrir ja estàs en una crisi, i sincerament estàvem el més excitats i el més motivats possibles durant el mes de febrer-març, i això s'han de recuperar aquestes sensacions.
Què està passant, segons tu, Júnior?
Jo, segons el meu parer, és que les coses no passen per casualitat i és la conjunció de diversos factors. Un, que la Lliga espanyola no és tan competitiva com ho era altres anys, i això facilita la posició a la Lliga i el que es pugui guanyar partits i perdre'n d'altres. Llavors, si mirem des del punt de vista de la Lliga, doncs no estem tan malament. Jo crec que són virtuals segons i cap problema per entre Champions. El que passa que si vinguin des del principi de temporada que tenim un equip d'Europa League, és que tenim un equip d'Europa League. I l'altre dia, per exemple, l'eufòria perquè hem guanyat 0-4 al Madrid. El Madrid juga sense davanter centre. Aquell partit amb Benzema, jo estic 100%, bueno, 100% no pots estar mai, no? Però 90% convençut, apostaria els meus diners a que no el guanyem 0-4, això segur. No sé què hagués passat, si empatem, guanyem o perdem, però 0-4 no és. Per tant, desvirtua la realitat. I l'altre dia, contra l'Eintracht, tampoc és la realitat del nostre equip, perquè juguem sense defensa. De fet, en tertúlies privades entre el Dani i jo, ja t'ho vaig comentar.
Sí,
el problema és que, per mi, és que no estan planificant correctament i estem perdent mercats o anys per fer la transició correctament. Perquè jo crec que a aquest equip li falta, des de que van canviar, reforçar els defenses centrals. Necessitem avui dia ja dos laterals que puguin ser titulars. Estem jugant amb Alves o Dest I a l'altra banda només tenim un.
Jordi Alba o Jordi Alba.
Jordi Alba. Per tant, o sigui, la línia de darrere, sí. És que hem de reforçar totes les posicions sí o sí. I això és una cosa que podíem haver començat a fer un any enrere.
Sí, sí. Amb això coincidiu els dos des de fa molt de temps que la prioritat ha de ser de reforçar la defensa més que d'altres zones del camp. No?
Sí, jo cada vegada...
Per mi hi ha dues prioritats, que és la línia defensiva sí o sí, i després necessites un punta.
Ja.
Jo cada vegada posar, que sento...
I per posar la cirereta necessites un migcampista dels moderns, amb recorregut, que siguin box-to-box, que tinguin, que aportin físic i treball i que alhora es puguin sumar a l'atac des de la segona línia. Per mi és claríssim.
Cada vegada que sento que el Barça fitxarà, que el Barça fitxarà, o vol fitxar Salah, Lewandowski, no sé, tot el que siguin migcampistes i davanters, per mi és secundari. O sigui, el Barça crec que té un dels, la millor línia que té per mi és el mig del camp. La davantera és evident que falta un jugador de més nivell, però bueno, vas tirant, no està malament. Quan torni Ansu, doncs tindràs Ansu, tindràs Aubameyang, tindràs tal, però és que la defensa, és que l'altre dia apareixen Lenglet i Eric García i allò és un despiporre i tu has de cobrir-te i qualsevol quantitat de diners, no sé quina és, però la que tingui el Barça se l'ha de gastar en centrals i laterals.
Ha fitxat a Christensen i ja arriba amb dubtes. No sí. sé si ho és la rada que va cometre ahir. I...
Sí, sí. Des que el Barça l'ha fitxat, mires els seus partits, el mires també contra el Madrid
sí,
i tal,
sí.
I et poses una mica nerviós.
Jo no volia tampoc fer massa sang, però és que aquesta és l'altra. Que es faci un anàlisi d'on estem invertint els diners, per no dir llançar. Perquè si la situació del Barcelona econòmicament és tan dolenta com ens fan veure, que jo no crec que ho sigui tant, amb més raó has de veure on inverteixes.
Acabem parlant del partit d'aquesta nit, que sempre, Noeta, Dani, sempre és un escenari difícil, eh?
Sí, sempre és complicat. Hi ha hagut anys, fins i tot, de les millors èpoques del Barça de Guardiola, on a Noeta ho passaves malament. Jo crec que aquest efecte potser s'ha disminuït, és una sensació que tinc, hauria de veure les estadístiques i els números, però ha disminuït una mica últimament. En qualsevol cas, el Barça no pot, vull dir, el Barça no s'ha de recolzar en res del que hagi passat abans a Noeta, o sigui, el Barça ha de sortir pensant que després del ridícul de perdre contra els suplents del Cádiz a casa sí, sí. teva, has de sortir amb el ganivet entre les dents. M'és igual que sigui a Noeta o que sigui al Bernabéu, tu has de sortir a morir. I si no ho fas avui, no mereixes ser segon, vaja.
Home, Júnior, recuperes Piqué i Araujo, en teoria en defensa més sòlida has d'estar.
Exactament, vull dir, recuperes dues peces fonamentals a la defensa i aquí has de ser més sòlid. Llavors, bueno, s'ha de veure quin és el plantejament per les bandes del Barça i com plantegen els de la Real Societat també per on atacar i tal, i després entenent que davant doncs, estarem normals i que bueno, poden marcar diferències a dalt i ens podem emportar el partit. Vull dir, és que no em preocupa gens, és que tampoc em preocupa la derrota, perquè al final, repeteixo, estem lluitant o jugant per entrar entre els quatre primers.
Sí, tu no veus en cap cas Júnior perillar la quarta plaça, en cap cas, encara que l'equip
no,
perdi avui.
No, perquè entre altres coses estem tercers i crec que tenim dos partits menys, no?, amb el d'avui.
Bueno, el d'avui completa la jornada i queda el del Rayo del diumenge.
Queda el del Rayo del diumenge, exacte. Bé.
Tu tampoc, Dani?
No, jo...
El tenim amb 57.
Jo no, però no pels mèrits del Barça, sinó perquè no veig els altres equips.
Falla l'Atlètic de Madrid, falla el Betis...
Tu veus l'Atlètic de Madrid, veus el Sevilla, veus el Betis i dius, va, no, el Barça està malament, però pot fer-ho. I això era així també quan el Barça anava 5è, 6è, 7è... Al final, l'evolució natural de les coses és que el Barça quedés segon o tercer en aquesta lliga. El coixí del Madrid és massa gran, òbviament, ja no s'hi pot fer res, està a punt de ser campió, però de la resta jo no veig equips molt superiors al Barça, al revés.
Molt bé, senyors. Ho deixem aquí de moment, amics. Dani, Júnior, gràcies, eh?
Una abraçada.
Anem parlant, una abraçada. Adeu. Seguim. Adeu.
El Barça vol canviar la seva dinàmica amb l'obligació de guanyar Sant Sebastián. I ho viurem amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des de Noeta,
Reial Societat Barça.
Manolo Oliveros.
Elena Condis.
Josep Maria Minguella.
I Roberto López Ufarte. Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Juga el Barça, 2:15 a Noeta i Quique Iglesias, hola, bona tarda.
Joan Mallori, bona tarda.
Juga també l'Espanyol a partir de les 7 de la tarda, rep el Rayo.
Sí, estic camí de Barcelona i no sé si plou o no plou, però no creguis que hi haurà massa afluència de públic avui, aquest Espanyol-Rayo. Entre que l'Espanyol està mig salvat i que el Rayo tampoc és el Bayern de Múnich, veurem què passa a partir de les 7 de la tarda. Un Vicente Moreno que té la baixa coneguda d'Òscar Gil, en principi jugaria l'Eix en el seu lloc, i tinc el dubte amb Pedrosa, que va acabar l'altre dia amb problemes físics. Diego López a la porteria, Aleix Calero, Cabrera, Pedrosa en defensa, Mbare, Darder i Angel que torna, Vilena, Puado i Raúl de Tomàs, que buscarà seguir intentant ser el pitxitxi nacional de la categoria. Mateu Laoz és l'àrbitre, amb un partit especial per Vicente Moreno. Per què? Perquè el Rayo és... Vamos, el drama de Vicente Moreno.
La bèstia
passat,
negra,
Sí, la bèstia negra. L'any passat, dos derrotes. I el partit de l'anada de Vallecas aquest any, també derrota. Així que Vicente Moreno reconeixia ahir la tarda a Cornellà que li té malícia al Rayo d'Iraola.
Pues en este viatge de la temporada passada a este, que han coincidit en ese viatge en segona divisió ja... i a primera, i inclús en pretemporada, pues, pues, t'han guanyat, pues, home, evidentment, te dona malícia, no? te dona ràbia, no? I home, evidentment que volem guanyar sempre, però talvolta tenim, o sigui, jo per lo menos sí tinc ese puntet també, no? de voler guanyar ese partit. Així que anem a intentar que este siga per a nosaltres, que ara mateix és el més important perquè és el que està per vindre.
Sabeljic es baixa al Rayo, Ivan Balleu també, 13 partits sense guanyar, 0 victòries al 2022, el pitjor equip a domicili, miau, Batllori, miau, que diria jo en el partit d'aquesta tarda, cal recordar que l'Espanyol té 39 puntets. I si guanyés l'Espanyol asseguraria la permanència, i això vol dir que Mr. Chen podria donar ja per acabada la temporada i començar a decidir si vol o no que Rufete sigui el seu director esportiu. Una altra història és si Rufete vol continuar o no. Ahir, sorprenentment, Vicente Moreno, que té contacte per una temporada més, no es va voler lligar al futur de l'Espanyol. Escolta'l i ara et dono la meva opinió del tema.
No, jo vaig firmar 3 anys aquí, però ja no sé dir-te les particularitats del contracte. Tampoc m'interessa, no ho repetir. Jo el que me preocupa és acabar de la millor forma possible, com vaig dir el primer dia, com he dit ara, que estic on vull que estar. Quan t'arriba un moment, i a més, a mi m'ha passat també, que no vols estar en un lloc, o el club... on tu estàs, no vol que estigues, pues no n'hi ha molt més que parlar, no? Entonces, acabarem de la millor forma possible i el futur no sabem quin serà, no? Llavors ja veurem, anem a acabar una bona temporada.
A mi el que em sembla, Bajori, sí, és que Vicente Moreno, tot i que té contracte, no vol lligar el seu futur a ningú. Ell sap que si Rufete continua, ell seguirà com a entrenador de l'Espanyol. No hi ha cap dubte d'això. Però com que no se sap si Rufete continuarà, tampoc vol dir que sí, jo seré l'entrenador l'any que ve i que vingui un altre, es digui Ramon Planes,
i porti un altre
o es digui Víctor Horta i digui, no, escolti, gràcies, jo li pago l'any que li dec i porto un altre entrenador. Així que ja veurem el que passa d'aquí a final de temporada.
Molt bé, Quique, dius que estàs tornant cap a Barcelona, vens a veure golf, no?
Sí, primer nivell europeu. Circuit europeu ha desembarcat a Catalunya. Primer aquesta setmana a Lumine, al camp de Port Aventura, i la setmana vinent al PGA. De moment s'està jugant la primera jornada del ISPS World Panda, es diu, el torneig, perdona'm, i doncs és del circuit europeu. Hi ha 3 líders, Clement Sordet, Scott Jamieson i David Locke, amb menys 4, el primer espanyol, menys 3, Adriano Tegui, la gran esperança catalana, evidentment Pablo Larrazábal, menys 1, està entre els 15 primers classificats. D'aquí al diumenge viurem golf sota la pluja a Port Aventura.
Esperem que el temps millori. Gràcies, Quique.
Abraçada.
Un apunt també del Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
El Girona que ha de visitar el Cartagena el dissabte a la tarda, ja ha parlat Mitchell i tenim notícies d'infermeria també.
Sí, està bastant atapeïda la infermeria del Girona. Conseqüències del partit de dilluns de la victòria davant el Sanse, la Reial Societat B, lesions de doctors de Valeri i de Jairo, és a dir, les ales del Girona. 3 setmanes de baixa per Valeri, 2 per Jairo. Recordem que està lesionat i és lesionat de mitja llarga durada Ramon Tarrats. Avui no ha entrenat Samu Saiz, malalt, però preveu Mitchell que de cara a dissabte pugui estar amb l'equip. Veurem si demà entrena en l'últim entrenament abans de viatjar. I Santi Bueno, que també va caure de la convocatòria abans de jugar el dilluns, és dubte de cara a aquest partit davant el Cartagena. El discurs de Mitchell, pensant en la realitat de l'equip, que recordem, després de la victòria, de retrobar-se amb el triomf, és a 6 punts de l'ascens directe i té un coixí de 7 sobre el primer equip fora de les posicions de privilegi. Miguel Ángel Sánchez, tècnic del Girona.
Hem de fer un gran partit i de guanyar la pilota. Hem de tenir porteria zero. És molt important per nosaltres l'altre dia vèncer un equip molt, molt compacte, molt important per a la resta de partit. 6 partits amb mentalitat defensiva.
Tram final de temporada, és cert que el Cartagena té opcions mínimes d'intentar assolir la promoció. Li venen Cartagena i Alcorcón, que, recordem, ja ha perdut la categoria, són els propers compromisos del Girona.
I una més de futbol, Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que tenim demà la semifinal anada de la Champions femenina, Barça-Wolfsburg, a l'Estadi del Camp Nou, que tornarà a estar pràcticament ple.
Sí, l'aforament de demà s'espera un altre ple del Camp Nou. Queden menys de 6.000 entrades per vendre, són les 4.650 que no van voler els alemanys, només venen 350 aficionats del Wolfsburg i 1.000 més de compromisos.
Segur, no vindran 30.000.
No, 350 aquesta vegada només. Així que demà s'espera un Camp Nou que, si no supera el rècord de 91.000 espectadors, es quedarà a poc. Avui tocava roda de premsa prèvia a l'anada de les semifinals. Deia el míster Jonathan Giraldez i una de les millors jugadores de l'equip, Caroline Graham, que serà la primera prova de foc real d'aquesta temporada. Les blaugranes no han guanyat mai al Wolfsburg. Les alemanes han guanyat els 3 partits anteriors i l'última a les semifinals de 2020 per la mínima amb un gol de Rolfo, que ara juga a les ordres del Futbol Club Barcelona. Giraldez té clar que han de sortir a per totes i aprofitar que jugarán a casa y dejar un buen marcador para la tornada.
Como planteamiento, ¿cambia todas las tareas que hemos hecho durante la semana? ¿O cuáles son aquellos conceptos del juego que hemos entendido que son los más adecuados entrenarlos para ganar el partido? La gestión de la eliminatoria no cambia en cuanto a intención, en cuanto a mentalidad, que es salir a ganar. Y además porque estamos en un escenario único, privilegiado, como es el Camp Nou. Y después del ambiente que vivimos con 91.000 personas contra el Real Madrid, queremos e invitamos a la gente para que vuelva y que podamos vivir una situación al menos parecida.
Deia Jonathan Giraldez que, per descomptat, van a pels 4 títols. Ja tenen la Lliga i la Supercopa, queda Champions, on estan a les semifinals, i la Copa de la Reina, on també estan a les semifinals. De les novetats esportives, han rebut l'alta mèdica Claudia Pina, Mariona Caldentey, Patrick Guijarro i Oshoala, i Lique Martens, que ja era baixa per aquest partit, estarà 4 setmanes més fora dels terrenys de joc al lesionar-se els isquios de la cuixa dreta.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Fins aquí al futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Hoy tampoco podrás dormir.
Unos audios en los que se desvela un supuesto pacto entre la Federación Española de Fútbol y la empresa Cosmos de Gerard Piqué para que la Supercopa de España... Gerard, quería preguntarte si consideras ético que un futbolista que va a jugar una competición negocie un asunto económico con el presidente de la Federación.
Para que yo lo entienda...
Perdona, es que yo lo veo muy sencillo. No se puede ser juez y parte.
Escúchame, Juanma, traigo una oportunidad para la Federación Española de Fútbol que
se separa perfectamente lo que es un acuerdo comercial con lo que es jugar a fútbol como he hecho toda mi vida. ¿Te ha quedado más claro, lo quieres? Es que yo entiendo tu postura, pero yo lo que te... ¿Qué sabemos si hay más cosas detrás?
Estoy aquí, pregúntame lo que quieras, ¿qué sabemos? Pregúntame lo que quieras, ¿qué
¿Tienes
más
miedo?
Quieres?
¿Puede salir algo que te comprometa más?
El partidazo de COPE, de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La era de peritos y abogados había comenzado. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajémosle mucho el precio sacando a los intermediarios. Y premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta. Cambio de neumáticos. Llevemos su coche a pasar la ITV gratis. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Albert, tenim avui el segon partit d'aquests sí. quarts de final de l'Eurolliga de bàsquet, Barça-Bayern, a veure si el Barça posa el 2 al casillero.
Exacte, per encarrilar aquesta eliminatòria de quarts de final, va guanyar el dimarts 77-67, és la tercera victòria en 3 partits d'aquesta temporada, 2 de fase regular davant el conjunt alemany, que té, vaja, té la baixa d'un dels jugadors, si no el jugador més important, es va lesionar al primer enfrontament, Hilliard. No hi ha en surts d'última hora al conjunt blaugrana, que ha fet l'habitual sessió de tir a l'escenari del partit al Palau Blaugrana aquest migdia. Només Higgins, que continua lesionat, veurem quan pot tornar, si és en mitjans del mes de maig, i buscar la regularitat. Jo crec que després del primer partit és el que intenta Saruna Jasikevičius, és el tècnic del Barça.
Esperamos mucho más de ellos mañana. Hay que estar preparado para esto. Y bueno, es que es nueva historia. Yo pienso que seguimos teniendo la presión nosotros. Después mañana los próximos dos partidos están en Múnich, ¿no? Y yo creo que hay que estar al máximo y cualquier relax nos puede costar mucho.
Veurem com afronta d'inici. L'altre dia no va sortir bé el partit, aquest duel al Barça, que és a les 8 del vespre. Va haver-hi una gran entrada fregant el ple. El dimarts s'espera una gran afluència de públic també al Palau, i de guanyar el Barça, ara aniràs al Godó, no?
Sí.
Tindrà 3 pilotes de partit perquè viatja a la sèrie alemanya dimecres i divendres de la setmana vinent.
Hi ha una baixa important a la penya, no?
Sí, jo crec que és la pitjor setmana de la penya de la temporada. Mm. Segur, l'eliminació patacada important després de ser el millor equip de la fase de grups de l'Eurocup, i atenció, ja no va jugar Brozianski, el tercer màxim anotador de l'equip, diu adeu a la temporada. El motiu? Lesió, esquins de grau 3 al turmell dret.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tenim bona notícia en waterpolo. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
L'Atlètic Barceloneta està a la final a 8 de la Champions.
Gràcies a un empat in extremis contra el totpoderós Brescia, el líder del grup A i ja classificat, amb un partit emocionant a la piscina de Sant Sebastià, un gol de Luc Pavillard de 19 segons pel final, dona la classificació al Barceloneta per la final a 8 de l'Eurolliga, a falta d'una jornada per acabar aquesta fase de grups 12-12, i el Barceloneta, que és quart, podria millorar la seva posició en l'últim partit a la piscina del Jadran Split. Es classifica també el Ferencváros i el Novi Beograd, que té plaça com a organitzador. Felipe Perrone reconeixia el mal partit ahir del Barceloneta.
Sí, un partit que hemos ido por detrás todo el tiempo. Creo que no hemos jugado bien, pero lo importante ha sido este gol al final, que en los últimos segundos que hemos conseguido la clasificación, y ahora ya prepararnos y pensar en Belgrado, que será seguramente una final eight especial, muy dura, y que tenemos ganas de ir a por todas.
L'equip del Bis Fatovic, guanyador de tota aquesta temporada, estarà en aquesta final a 8 del 2 al 4 de juny, en principi a Belgrat, en una piscina exterior que podria tenir capacitat per 4.000 espectadors. Els emparellaments es decidiran en funció de la classificació dels dos grups després de l'última jornada.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
El Joan Àries es passeja pel Viles i aprofita per informar de tenis a Esports Cop.
A veure, Juan, informa, ¿es podrá jugar o no es podrá jugar hoy?
Sí, pero no antes de las 5. Es decir, ahora mismo está entrando el público, ha dejado de llover y los operarios están habilitando y preparando la pista, que está prácticamente seca. Así que tendremos tenis con retraso, eso sí. Ya vamos a ver cómo lo podemos encajar todo para que la jornada pues se cumpla con normalidad. De entrada, confirmar que no se ha jugado ningún partido, pero que se jugarán el Tsitsipas y Banska, que se suspendió ayer por la lluvia, con 5-1 en el primer set para el griego, y el Coria Dimitrov, empate a 1, y en el tercer set el búlgaro ganaba 3-4. Los ganadores de ese partido tienen previsto jugar más tarde, es decir, sobre las 9, es decir, que aproximadamente podrían jugar casi dos partidos en el mismo día, algo que alguna vez ha sucedido. Lo que sí que está confirmado es el partido entre Alcaraz y Munar, el duelo español. El tenista murciano, uno de los favoritos para llevarse el Godó, sabe que el tenista de Mallorca va a ponérselo complicado.
Va a ser un partido muy, muy complicado. Munar es un gran jugador, está jugando muy bien, en tierra es durísimo. Lo encaro de manera que va a ser una gran batalla. Intentaré desplegar mi nivel, cogeré pues las cosas que hice bien en Río, que fue donde le gané, e intentar a hacerlas mañana.
Bueno, pues si la meteorología lo permite, que yo creo que sí, se jugará, como digo, no antes de las 5. Además, hay otros partidos destacados, por ejemplo, el Carreño-Sonego, el de Miñaur-Harris, el Norri-Fuxovis y el Swarman-Musetti.
Gracias, Juan.
Que va, lluvia.
Gil, superstar.
No, Norris, este no jugaba básquet Norris, con el sí. Barça, Norris. Fusor, es que no conozco a ninguno ya. Para, adéu, senyor.
Quins noms.
Escolta, ara que Carlos Sainz Jr. ha renovat per Ferrari, sí. Que vagi amb compte, eh? Charles Leclerc, company d'escuderia, líder del Mundial, estava fent una volta per Viareggio, Itàlia, i es troba un grup de supporters, de fans. Ah, una foto, un autògraf, un selfie, no sé què, aquí, postres allà, no sé què, firma aquí, firma allà. Total, que entre el núvol de seguidors hi havia un seguidor més llest que la resta. Perquè del mateix canyell de Leclerc li va pispar el rellotge.
Carai, tu.
Quan Leclerc... Escolta, Charles, quina hora és? Hosti, tu, el rellotge. Rellotge valorat en 300.000 euros.
Déu-n'hi-do.
Pedazo peluco. Última hora, Ballori. També tenim tenis a on Pau Lavadosa ha derrotat en vuitens de final a Rybakina, a Stuttgart. La portaveu del govern creu que s'ha de replantejar la Supercopa a Aràbia. Ten Hag, nou entrenador del United.
Tiempo de juego a las 7. Que vagi bé.